arrivée en provenance de Francfort, porte numéro 47. Arrival from Francfort, Air France flight 854, gate number 47.
Bé, hem dit que entraria saltant com un cangur, però no és del tot veritat. En Xavier Moret, avui toca parlar d'Austràlia. Bon dia, Moret, sigues benvingut.
Bon dia.
El nostre viatger impossible, el nostre viatger impertèrrit. Bé, farem una mica de safreig abans de començar i remarcarem o explicarem als nostres oients que, per exemple, Austràlia, que és el país del que volem parlar, té en comú gent com la Nicole Kidman, la Ralph Flynn, el Mel Gibson, el Russell Crowe, la Kate Blanchett, la Naomi Watts, el recentment desaparegut Heath Ledger, que feia el paper de malvat i celebrat Joker, a l'última entrega, que de fet s'està mig estrenant, no sé si s'ha estrenat o s'estrena demà, hi ha hagut alguna...
La setmana que ve, em sembla.
Que demà. Jo diria que demà.
Demà.
Jo diria que demà dimecres, perquè com que és una setmana estranya aquesta, el 15 és festa, sí. I de més, s'han avançat una mica les estrenes. Bé, també és la casa de Baz Luhrmann, que és el director de Moulin Rouge, pel·lícula que segur que tu has vist moltes vegades.
I algunes, sí, sí.
Romeo i Julieta, amb el DiCaprio, i de més també ha estat dirigit, i musicalment, noms que venen d'allà. Hi ha el Nick Cave, un grup anomenat Architecture in Helsinki, que no tenia el gust de conèixer-lo. Aquí no hi són, però hi he pensat en els In Excess, que eren australians. És que qui ha fet aquest guió és una mica més jove que tot
aquest. I els Counting Crows.
I els Counting Crows, exacte, que ara han tornat. Els Counting Crows, els del na-na-na-na-na-na, no sé com era aquella cançó. Bé, no, he cantat molt bé. És molt
difícil. Tirem molt enrere els Bee Gees.
Sí. O sigui, els Bee Gees?
També eren de per allà.
Els Bee Gees són d'Austràlia, caram. Bé, també hi ha el Xavier Root, AC/DC, i Savage Garden, i una pila de cantants i músics, però clar, al marge dels artistes i d'aquesta producció tan anglòfila, podríem dir, perquè no deixa de ser una excolònia, i membre de la Commonwealth, que això sempre dona, anava a dir brillo, però no és correcte, això de brillo dona...
Vaja, dona... Pedigrí, diguem-ne.
Pedigrí. També és terra immensa, terra de deserts, de corall, de carreteres infinits, de cangurs, d'onades, de meduses, que també pel que es veu en tenen. Si et sembla, repassem quatre dades així de la fitxa del que és Austràlia. Població té uns 20-21 milions d'habitants. Per tant, la meitat o menys de la meitat del que hi ha a tot l'estat espanyol. El sistema polític que tenen és una monarquia parlamentària. Tenen una superfície de 7.600.000 quilòmetres quadrats, que és gairebé com tota Europa. La moneda és el dòlar australià, l'idioma oficial és l'anglès, i la capital no és Sydney, contràriament al que es pensa molta gent, o Sydney, com diu molta gent també. Tot i que és la ciutat més habitada i té uns 4 milions d'habitants, la capital d'Austràlia és Canberra.
Sí, senyor, i curiosament Canberra és la capital perquè es barallaven Sydney i Melbourne per ser la capital, i el 1908 van decidir crear una ciutat nova absolutament, com Brasília, i va ser Canberra, que és la ciutat dels funcionaris, dels diplomàtics. És una ciutat una mica freda, està molt ben pensada perquè tot sigui molt ecològic, com que és creada de nou, tot funciona molt bé, però els caps de setmana es buida. La gent se'n va, alguns a Sydney i els altres van a Melbourne. Sí, perquè el ser tan artificial no té aquella vida que tenen les ciutats, que es van creant d'una manera anàrquica i que va creant la gent, no? L'havien creat els urbanistes, i això sempre queda molt fred.
La setmana passada parlàvem d'Islàndia, sí. I deien que, no sé si ho vam arribar a dir, però vam pensar, com a mínim, que trobar-se amb algun nen en cotxe per Islàndia, donant voltes amb el cotxe, era gairebé un accident estadístic, no? Perquè hi ha tan poca gent a Islàndia que ha de ser difícil trobar-se gent. En el cas d'Austràlia, que hem de dir que té una superfície com a l'Europa, aproximadament, i té menys de la meitat de la població espanyola, o, dit d'una altra manera, sí. Tres vegades la població de Catalunya.
És veritat.
A l'hora de trobar-se algú també ha de ser tan complicat.
Un 70% viuen a la costa. També amb això semblant a Islàndia, no? Que el centre és inhabitable i està buit. A Islàndia per motius volcànics, i aquí perquè hi ha el desert l'Outback, que és aquell desert vermell que lluïa també, ja que hem tret pel·lícules, a Priscilla, la reina del desierto, que tenia aquella llum tan especial. Però... això fa que sigui un país estrany, no? Tu has dit, sí, es comença a poblar en 1788, o sigui, és un país novíssim i amb convictes, a més, arriba una flota...
Com és, convictes, aviam?
Són una flota de 750 convictes de sortits d'Anglaterra, no sabien on posar-los, les presons estaven plenes, llavors van dir, enviem-los lluny, i els van enviar a Austràlia, els van fer colons a Austràlia, o sigui, és un país que té molt sentit de culpa perquè sempre la carramena és una mica l'arbre genealògic, et surt algun
criminal, un lladre o un...
Sí. No eren grans assassins, però eren, sí, sí, tots tenien, havien estat a les presons i per això els envien allà, perquè estaven les presons plenes, no?
Llavors, perdona, sí, aquella època, a l'any 1700, no sé quin any has dit, agafar un tio des d'Anglaterra i enviar-lo fins a Austràlia amb un barco era una cosa que devia
van
trigar...
Van tardar 3 o 4 mesos, o sigui, ara hi vas en 24 hores a Austràlia. Mm-hmm. Queda lluny encara les antípodes, però és que abans era la terra Austràlia incògnita, no se sabia ni que existia fins que el capità Cook se la troba allà al 1770. O sigui, fins a finals del 18, Austràlia era un continent inexistent. I bueno, hi havia els aborígens que vivien allà, això que sempre ha provocat un conflicte. D'una banda tenen aquest dels convictes, d'origen convicte, i de l'altra saber que han desplaçat una cultura nòmoda molt important, que cada dos per tres surt als diaris la reconciliació perquè se senten culpables. I sí, efectivament, se'ls van carregar molt. I a part d'això té la fauna, l'haver estat un continent sense depredadors, té una fauna única al món molt interessant. Tu has parlat dels cangurs, n'hi ha 40 milions... gairebé el doble d'habitants. Allà se'ls considera una plaga, però aquí els considerem com una cosa molt mona. Però quan vas pel centre del país, per l'Outback, que són rectes de 200 quilòmetres sense res, només desert, pots trobar molts atropellats, perquè durant la nit van allà a l'asfalt perquè s'està més fresc, i els camions aquests porten, els grans camions que poden tenir fins a 5 remolcs, porten una barrera al davant, que en diuen la Rubar, la barrera anticangurs. Se'ls carreguen, els deixen allà morts al mig de l'asfalt, i a primera hora del matí és bastant angoixant passar per una carretera d'aquestes del centre d'Austràlia.
És una mica desagradable això que expliques, eh?
Sí, sí. Però a part d'això tenen altres animals molt simpàtics, com l'emu, que és l'estrus australià, com l'ornitorrinc, que és l'animal més estrany del món, que quan el van enviar a Londres dissecat al segle XIX van deduir els científics que era una trampa, perquè tenia el bec de l'ànec, tenia una pell de... era mamífer i tenia unes potes també estranyíssimes, semblava que estava fet a trossos, no? De tota manera, és un país interessantíssim, tant per la fauna com pels paisatges. Sydney és una ciutat única, molt agradable, sí? La barreja de Nova York i San Francisco, té una gran badia molt tancada, llavors molta gent viu en cases, un 80% de la població viu en cases amb jardí. O sigui, com que terreny n'hi ha de sobres a Austràlia, no hi ha aquella massificació que notes aquí a Europa, no? I llavors, és, per començar, és una gran ciutat, i a més la natura hi és molt present, tant amb els parcs com el Jardí Botànic, com amb l'arquitectura, com l'Òpera de Sydney o el Pont de Sydney, i les platges que hi ha a tocar, com Bondi, que és on van els surfers a lluir-se i tot això. Llavors, sents la natura, que és molt important, que això és algo que a Austràlia ho sents constantment.
Molt bé, tenim clar algun dels atractius d'Austràlia, però jo d'entrada veig dos problemes amb anar a Austràlia. Primer problema, tres, un que no tinc vacances, però aquest és personal, els altres dos són, estan molt lluny, està les lluny, antípodes, sí. De manera que el bitllet d'avió ha de costar una fortuna, i d'altra banda, és tan gran que no sé quant temps, allò, segur que et deu trucar gent i dir, escolta, Moret, me'n vull anar a Austràlia. Quant temps hi haig de ser a Austràlia? Ah, perquè Austràlia és molt gran. Llavors, què has de veure? Què has de fer?
Bé, si ho vols veure tot, necessites 6 mesos. O sigui, la gent el que fa és allò, tallar, agafar-se un permís i anar-se'n a viure 6 mesos a un any a Austràlia. És la manera de conèixer-ho. Jo hi vaig ser 2 mesos, i et dona per veure en un tros. Per veure, d'entrada són 3 parts diferenciades. La costa, que és molt bonica, sobretot a Sydney, cap al nord, que és a la barrera de corall, són 2.000 quilòmetres amb 2.000 illes de palmeres i sorra fina i uns fons marins espectaculars, i selves que arriben fins a la costa, com a Cape Tribulation. Després tens la part del Bush, que en diuen ells, on hi ha les granges, on hi ha els grans ramats, i després tens l'Outback, que és el desert, on no mana res, ja, allò és el pur no res, no? Que ja, val la pena volar de Sydney al Outback, a Alice Springs, que és una ciutat molt que té el mínim per poder estar allà al mig. Hi ha una carretera que travessa Austràlia de banda a banda, que també val la pena fer per adonar-te de l'immens que és el país, i que al centre hi ha l'Uluru, que és la gran roca aquesta, que és un monolit vermellosa, que té 350 metres d'alçada i que els aborígens consideren sagrada, l'Ayer Rock, que li deien els europeus, no? És una roca que quan la veus al mig d'una plana destaca molt.
Jo aquesta imatge l'he vist moltes vegades, és una imatge típica d'Austràlia. Evidentment la més típica és la del teatre de l'òpera, aquella dels Jocs de Sydney, però aquesta dels Ayers Rock
sí, és muntanya, espectacular, sí, perquè...
és, a més amb aquells tons rojosos o vermellosos que tenen normalment
i normalment el que has de fer és anar-hi al vespre quan amb la caiguda del sol va canviant de color i acaba agafant un color roig incandescent que és preciós, i als australians els agrada fer-ho amb... saben viure bé, els australians són de treballar poc i disfrutar molt de la natura i de la vida, no? Van molt als pubs, beuen cervesa, però l'oloro el que fan és servir-te xampany. O sigui, mentre va caient la llum et posen unes copetes de xampany i és un espectacle d'aquells que t'hi sents.
S'està com il·luminat la cara quan deies això del xampany.
Sí, perquè he recordat el moment aquell i certament és molt bonic. Després els aborígens, aquí hi ha sempre el conflicte amb els avos, i els aborígens els que fan és dir-te que no hi pugis, perquè per ells és una terra sagrada. Ells, tota la illa, per ells hi ha uns traçats molt interessants on diuen que es marquen els camins de la cançó, que això ho va estudiar el Bruce Chatwin, però la gent hi puja. O sigui, en l'Uluru hi pugen i val la pena, perquè és com una roca que agafes una perspectiva immensa i veus tot l'outback al voltant, que és espectacular. I si hem de continuar per compensar l'Uluru anant cap al nord, tens Kakadu, que és una reserva natural de 20.000 quilòmetres quadrats, que diríem que si l'Uluru és el territori de Priscilla, la reina del desert, doncs seria el Kakadu seria el cocodril dandi, que és un altre. N'hi ha molts, sí. El que passa és que n'hi ha de dues menes. Hi ha els saltis, que són els d'aigua salada, i els d'aigua dolça. I et diuen, els d'aigua salada no són perillosos. Bé, ara no sé si és al revés, hauríem de comprovar-ho. I els altres sí. I llavors et dius, sí, però com si jo, quin és el bo i quin és el dolent, quan els veus, no? Quan t'has de banyar en un riu o en una bassa, que allà hi ha molts bilabongs, que aquesta marca ve d'una paraula aborigen.
Aquesta dels surfistes, que es diu bilabong.
És una paraula aborigen que significa les basses que s'acumulen d'aigua després de la temporada de pluges, no? Llavors, sí, hi ha els soltis, que són els que maten, i llavors has d'anar molt en compte perquè cada any hi ha accidents. I també a la costa tenim taurons, o sigui, és un país...
Tornem a això als cocodrils. Els cocodrils, si estan en un riu és aigua dolça, de manera que no hi haurà saltis.
Sí, aquest. Sí, aquesta no és la contradicció. Sí que
home, aleshores no té cap si no et banyis al riu i s'ha acabat.
No, però aquesta és la contradicció. Hi entren a l'aigua dolça els saltis. I llavors et refies...
I hi ha mossegades i accidents, això? Sí, n'hi ha hagut.
Sí, cada any n'hi ha un o dos que cauen pel croc atac, que diuen allà.
Un o dos és poc, eh?
Bueno, però Déu-n'hi-do, et toca tu i és molt.
Sí, no, gràcies. I llavors dius el tauró. També
després el tauró. Sí, Austràlia
si no t'ha mossegat un cocodril, et pot enganxar un tauró.
I si no, hi ha 9 de les serps més verinoses del món estan a Austràlia. Sí, és un país on la natura és molt forta i on encara hi ha l'esperit dels pioners. Si et banyes a la platja, normalment a la platja pot haver-hi meduses també que t'electrifiquen i et poden donar un toc mortal, i els taurons acostumen a ser perillosos i t'endinses. Llavors fan les platges amb reixes metàl·liques per evitar l'entrada dels taurons, o construeixen a la roca unes grans piscines i et banyes a tocar de mar, amb aigua de mar, però no dintre el mar perquè hi ha perills. O sigui, Austràlia és un país de pioners i ho sents, això.
Això és a tota la costa, tot el perímetre d'Austràlia, sí, o són algunes zones les que estan més...
Tota la costa d'Austràlia t'hi trobes, això, t'alerten de seguida i sovint hi ha cartells de que vigilis, que vagis amb compte, i fins i tot el 67 un primer ministre australià va morir, se'n va anar nedant mar endins i no va tornar, no el van trobar mai més. S'especula que si se'l va menjar un tauró, però en tot cas és l'únic país al món que té un home desaparegut en alta mar i que curiosament van tenir el mal gust de Melbourne dedicar-li la piscina principal, posar-li el nom
del primer ministre, no pas
sí, del primer ministre, però un home que se mor a la mar ofegat o mort per un tauró, no li posis una piscina com a dedicatòria, no?
I el cost de la vida, han dit que la moneda és el dòlar australià, el cost de la vida en relació a nosaltres, què tal? Trobem més car, més barat? És com Londres, que és
aquí
caríssim.
Aquí ha pujat tant. No és tan car com...
La seva moneda, que va més aviat vinculada a la lliure esterlina o més aviat vinculada al dòlar?
Més aviat a la lliure, perquè són molt... Tenen la reina d'Anglaterra encara, que està vinculada allà. Però, de tota manera, no és un país caríssim. I, a més, té un circuit alternatiu molt, molt muntat per backpackers, per motxillers, i hi ha autobusos especials, els OS... de la OS Experience, també tenen molts albergs muntats, i allà és fàcil llogar un cotxe, moure't amb cotxe, o agafar avions, o sigui, està preparat per això, perquè és un país de grans espais, i ells ho saben, també hi ha el tren que va de punta a punta, que fa 4.000 quilòmetres, que déu-n'hi-do, i llavors és un país on resulta fàcil moure's, i on si vols viure sense gastar massa també pots. Ara, si vols anar a illes exclusives de la Gran Barrera de Corall, llavors és quan t'esperen i allà et claven.
I això, la Gran Barrera de Corall, és un dels atractius allò, sí, sí, pels submarinistes i tot aquesta història.
És una meravella, sí. Perquè tant la illa com el sotamar és meravellós. La quantitat de corall que hi ha, la varietat, els peixos que s'hi concentren...
És... L'aigua està molt neta, evidentment.
Netíssima, clar, clar. I llavors, ja està calenta, per això hi ha el corall, perquè no pot viure en ambients massa freds, i a més són 2.000 quilòmetres de dalt a baix, que sempre hi ha una illa que t'encanta i que t'hi quedes.
I, clar, això d'Austràlia està posat a sota de tot, és a dir, ja ho dèiem, són les antípodes, de manera que quina és la millor època de l'any per anar-hi? Perquè si ara aquí és l'estiu, allà és hivern, o tenen diferents climes, com va això?
Bé, de fet, és tan gran el país que el nord és tropical, que és la Barrera de Corall, el sud fa molt fred, que és Tasmània, la costa de Melbourne, el centre mig-mig, tenen diferents... com es diu això? Hores, també.
Fusos horaris, sí.
Fusos horaris, això. I, a més, bueno, si vas ara, té la gràcia d'anar a buscar l'hivern. I això té gràcia,
home,
també. Jo vaig anar un juliol i em va nevar a les Blue Mountains, que són les muntanyes que hi ha a tocar de Sydney. Mm. Però ells ho giren tot i llavors celebren el Nadal al juliol. Diuen, ja que neva i que tenim avets i muntanyes, doncs donem-li la volta.
Gran.
Però bé, és un país que sí, si vols estiu, però el problema també és la temporada de pluges al nord, que també has de tenir en compte que Kakadu s'inunda i no pot circular tant, però qualsevol època és bona, però jo fugiria a l'estiu perquè és quan hi ha molts incendis i quan...
A l'estiu d'ells, diguéssim,
l'estiu d'ells,
sí,
el nostre hivern.
Molt bé.
Primavera i tardor diríem que són les millors èpoques.
Ho hem de deixar aquí, Xavier, i tornem la setmana que ve un altre viatge als teus.
Molt bé.
El butlletí de les 11 i després parlem de les estafes als telèfons 905.